Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Que realment s'animi, perquè fan falta, realment fan falta. I aquests nanos, que en un centre d'acollida estarien molt bé atesos, però les faltaria la part aquesta emocional, que en un centre, per molts que facin, és bastant difícil que la puguin tenir.
Gràcies als dos, que vagi bé.
Amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 28 de febrer del 2023, últim dia del mes de febrer ja, demà arrenca el mes de març, i ho farà amb el primer clàssic d'aquesta sèrie que tindrem de 3 Barça-Madrid pràcticament consecutiu en un mes. Estem a 48 hores, doncs, d'aquest clàssic de Copa, semifinals anada, dijous a les 9 de la nit al Santiago Bernabéu, un partit que pot marcar en bona part el desenllaç de la temporada. Ja sabem que Barça i Madrid són vasos comunicants i que quan un va bé, l'altre no tant. I això vol dir que l'estat d'ànim dels uns i dels altres es posarà en joc també demà passat al Santiago Bernabéu, tot i que sigui l'anada d'una eliminatòria. Sobretot pel Barça, que ve d'una setmana complicada, amb derrotes dures i amb lesions importants, cosa que ha generat algun dubte. No hi seran ni Lewandowski, ni Pedri, ni Dembélé, però com a mínim Xavi recuperarà Ansu Fati. Avui no ha treballat encara amb el grup, pel cop que es va fer fa uns dies, però pel que sabem a RAC1 demà ja ho farà amb normalitat i tornarà a la convocatòria. A veure si al Bernabéu veiem per fi el ressorgir d'Ansu, i també és un punt d'inflexió aquest partit per ell aquesta temporada. En temps de tertúlia debatrem sobre quin ha de ser l'11 del Barça al Bernabéu. Ens acompanyaran, com cada dimarts, Joan Maria Pou, Toni Padilla, Edu Polo, i avui també tindrem la visió del nostre analista de capçalera, que és el Marc Guillén. El Saperes ens portarà uns sobres. Hola, Saperes.
Què tal? Bona nit, Pariser.
Bona nit. Uns sobres per jugar, amb aquests tres clàssics.
Complicats, complicats.
Sí, eh?
Sí.
Val. A veure què triem.
Tres opcions sobre els tres clàssics que venen.
Va, de seguida hi juguem. I l'Oriol Jové ens explicarà una dada, Jové, que em sembla increïble. Sabeu que el Barça té un repte aquesta temporada que no ha aconseguit mai a la seva història? Mai, eh? El Barça no ha guanyat mai en una mateixa temporada Lliga, Copa del Rei i Supercopa d'Espanya. El triplet estatal, el Barça no l'ha fet mai en una mateixa temporada. Sí que l'ha fet d'una temporada a l'altra, o en un mateix any natural, però mai a la història, des de l'agost, que comencen les temporades, fins al maig-juny, que es tanquen, el Barça, en aquest espai de temps, ha guanyat mai els tres títols estatals. Lliga, Supercopa d'Espanya i Copa del Rei. I aquest any ho té al seu abast. Ja ha guanyat la Supercopa d'Espanya, la Lliga està encarrilada, tot i la decepció de l'altre dia a Almeria, i la Copa veurem què passa amb aquestes semifinals contra el Real Madrid. Bon repte, doncs, per motivar els jugadors i també l'afició en aquests tres últims mesos que queden de la temporada 2022-2023. Més enllà d'això, tenim avui un nou capítol del cas Negreira que explica el diari Ara. Diu l'Ara que alguns inversors han suspès la seva participació en el finançament de l'Espai Barça arran de tot aquest embolic amb el vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Roger.
Doncs sí, una informació que signen els companys Xavi Hernández i Martí Molina. Recordem que la previsió del club era tancar a través de Goldman Sachs i JP Morgan el finançament de l'Espai Barça durant el mes de març. Segons la informació del diari, alguns inversors han deixat en suspens aquesta participació, preocupats pels efectes reputacionals que pot tenir aquest cas Negreira. En aquest sentit, destaca també que als despatxos ja es valora la possibilitat d'ajornar un any la reforma de l'estadi i, per tant, també el trasllat a Montjuïc que passaria a la temporada 24-25. La notícia apunta també que l'elecció de Lima, que ha generat suspicàcies entre els inversors per la seva qualificació respecte d'altres empreses que també licitaven per dur a terme les obres de l'estadi, tampoc agrada que l'IMAC no operi en borsa i que no tingui experiència en obres a Europa, un malestar que hauria arribat a orelles de Gesa i Bopi 4, l'empresa espanyola i catalana encarregades de col·laborar amb la constructora turca. Finalment assegura el diari Ara que la mossegada del Gol Sud, lluny d'evidenciar l'inici de les obres del Camp Nou, ha posat de manifest les urgències del club, un fet que estan aprofitant alguns inversors per collar encara més l'entitat. En contacte amb el club, amb el Barça, la resposta que ens donen és que la informació no és del tot exacta, matisen que aquests dubtes dels inversors són fins a cert punt habituals, que els inversors fa temps que pregunten sobre tots els àmbits del club, com és normal abans de tancar una operació d'aquestes dimensions, però que en cap cas hi ha nerviosisme per la situació en la que es troba el Barça.
Informació de l'Ara i aquest contrapunt que us posem al Tu diràs del club, del mateix Barça. Ara, quan obrim tertúlia, trucarem al cap d'esports del diari Ara, el Xavi Hernández, que és un dels periodistes que signa aquesta informació, i en la tertúlia del Tu diràs analitzarem aquesta informació que ara us explicàvem i que ara us avançàvem amb el Roger Saperes. Fins ara, Roger, eh?
Fins ara.
Vinga, fins ara mateix. Però abans de tot això, avui volem començar el Tu diràs amb una entrevista per parlar del Barça, del passat del Barça, del present del Barça i, sobretot, del futur que li pot esperar al Barça. Amb una persona que ha format part de la Junta de Josep Lluís Núñez, que també va ser vicepresident durant l'època de Joan Gaspar i que fins i tot va estar a la fundació del Barça durant la presidència de Sandro Rosell. Es tracta de l'empresari Gabriel Masforroll, que ens ha atès al seu despatx de Barcelona, a la clínica Mi, que està situada a la zona de Tres Torres, i ens ha descobert la seva passió pel Barça i també la seva preocupació pel futur del club. Hem parlat del Barça actual amb ell, de la gestió que n'està fent Joan Laporta, de quins reptes de futur haurà d'afrontar el club i del cas Negreira, perquè ell va coincidir amb Joan Gaspar, que és quan, suposadament, van començar aquests pagaments al vicepresident tècnic del comitè d'àrbitres el 2001. I també ens ha explicat el Gabriel Masforroll per què té una relació molt propera amb la família Messi. Tot això i alguna cosa més descobrireu en aquesta entrevista amb Gabriel Masforroll, un personatge entusiasta, amable, rialler, generós i que sempre té una mirada optimista davant la vida.
Tu diràs amb Aleix Parissé.
Gabriel Masforroll, què tal? Bona nit, benvingut al Tu diràs.
Ben trobats.
Moltes gràcies per atendre'ns aquí al teu despatx de la clínica Mi.
Bueno, ha sigut tota la meva vida, aquesta ha sigut la meva professió. Fa 45 anys que estic en el sector hospitalari, sanitari en general, a Espanya, a nivell internacional, als Estats Units, Suïssa, França, molts països.
Com et presento? Perquè, clar, has estat directiu, vicepresident del Barça durant molts anys, però a més has estat rector de la UAB, no?
President del Consell Social de la UAB, 8 anys.
Imagina't.
Estic en el Consell d'Administració d'una companyia sueca de comunicació i assumptes públics.
Com es diu?
CREAP.
CREAP.
Estic assessorant a fons d'inversió suecs. Estic a 7 fundacions diferents.
Tens a la llei de la clínica Nova Aliança, no, també?
Sí, bueno, és que és el grup de clíniques nostre, de la família. Vam comprar primer la Tres Torres, que és on estem ara, i després vam comprar la clínica Nova Aliança. Les dues clíniques estaven en situació molt complicada i les hem fet totes noves. Estaven a punt de morir i ara doncs estan molt bé.
Sí, que ets una persona més enllà de la teva passió pel Barça, no? Que per això no estem parlant aquí al Tu diràs i ara parlarem una mica de com veus el Barça i tot plegat, però ets fas de tot, ets polivalent, polifacètic.
He fet de tot. Ara la situació ha canviat, que ja parlarem segurament després, però sí, he viscut una vida superintensa i a més estic amb molts sectors diferents. O sigui, el que t'he explicat ara és
la punta
de l'iceberg, però sí que tinc 14 nois joves emprenedors que els hi faig de mentor, els ajudo, en alguns casos inverteixo en les seves pròpies companyies, Assessoro a hospitals públics perquè m'ho demanen. He participat amb el pla estratègic de l'Hospital de Sant Pau. Ara m'han demanat ajuda doncs, a l'Hospital Sant Joan de Déu. De fet, quan sortí d'aquí me'n vaig a Sant Joan de Déu. Intento combinar. Dic, jo sóc empresari, però també penso que he dedicat part de la meva vida doncs, a ajudar a la societat amb coses que a mi doncs, no em beneficien, però jo puc ajudar a que la societat vagi millor, no?
Et consideres una persona generosa al llarg de la teva vida? Et consideres una persona generosa?
Bueno, no, crec que no sóc jo el que he de dir si sóc una persona generosa o no, però sempre ho he intentat. És a dir, i això ve de família, no? El meu pare sempre em deia que un té que guanyar el suficient per poder viure dignament i acabar els seus dies amb dignitat, poder doncs, ajudar la teva família a que progressin els fills, els nets, i ja n'hi ha prou, i no cal ser el més ric del cementiri. Però fi al cap, els diners, al final, et donen més problemes que no una altra cosa. I ho dic de debò, eh? Sí. Ho dic de debò. I a mi m'agrada, doncs, bueno, no, tinc un problema que és que no sé ni que no, i sempre que em demanen coses, doncs dic que sí. El que passa és que potser ara això canviarà perquè... doncs a la meva ment hi ha un component molt, molt, molt interessant que estic descobrint ara. M'estic curant-me d'un càncer que em van detectar fa 2 mesos i estic en un procés i estic fent revisió de la meva vida, no? I saps què passa? Que el cap, si estàs bé, va a la mateixa velocitat que quan tenies 30 o 40 anys. Al contrari, que quan ets més gran encara ets més experiència, ets més savi, per dir-ho d'alguna manera, no? Però el cos no és el mateix. Jo ara faré 70 anys, encara que...
No ho sembla, Gabriel, no ho sembla.
Però jo, al mes de juny, faig 70 anys. I he jugat, jugo a futbol, nedo, jugo a pàdel, o sigui, faig molt esport. Però el cos no pot portar el ritme de vida que el meu cap em demana, no? He viatjat per tot el món com un bèstia. I ara, doncs probablement això del càncer és un petit peatge que estic... un petit o un gran peatge que estic pagant i que, bueno, això em fa replantejar la vida d'ara en endavant, no?
Fa uns mesos que te'l van diagnosticar, només.
Dos mesos.
Què tal? Com ho portes?
Ho porto, mira...
Què és càncer de... Sí.
Càncer de colon.
De colon, eh?
Càncer de colon amb una mica de metàstasis al fetge. No tinc... No. És públic, no m'amago de res perquè...
No, i que no ha de ser tabú aquest tema, no? Que anem de parlar, perquè molta gent perquè això pot estar patint, no?
Sí, una de les meves missions en aquests que m'he plantejat és desestigmatitzar el càncer, la paraula càncer, perquè quan, jo tinc gent coneguda que quan em veuen em donen el... És com si veiessin una aparició, no? I alguns no s'atreveixen ni a preguntar, no? I això no ha de ser així. El càncer, bueno, hi ha molts tipus de càncers, cada vegada es curen més càncers. Evidentment és una enfermedad amb una prevalència molt alta, però bueno, tots hem d'ajudar a que amb millor qualitat de vida, amb cuidar-nos una mica més, el que no fumar i el que fuma que deixi de fumar, alimentar-se bé, viure activament però sense aquesta velocitat que portem, etcètera, un sens fi de coses, no? I jo vull aportar el meu granet de sorra i ara estic començant a escriure un llibre sobre això.
Ara parlarem d'aquests llibres que estic veient aquí al despatx i també de les cartes a Àlex que escrius al diari Marca cada 15 dies i explicarem què hi ha al darrere d'aquestes cartes a Àlex. Però suposo que has vist la setmana del Barça, setmana negra, no? United, fora d'Europa, un altre cop de forma prematura, la derrota a Almeria... No sé, estàs preocupat o no pel Barça?
Estic preocupat pel Barça, però estic més preocupat pel Futbol Club Barcelona. O sigui, això és la punta de l'iceberg. A l'equip, doncs, home, em preocupa relativament, no? Perquè és el que és. Recorda que el Messi, quan demanava més bon equip, deia és que no dà para más.
No alcança.
Doncs això, doncs... Jo crec que tenim un bon equip, però s'està cuinant a foc lent i jo crec que la cuina a foc lent al Camp Barça no funciona. Aquí volem fast food.
Optimista per dijous, per això, i pel que queda de Lliga o no?
No ho sé. Els partits amb el Madrid són uns partits complicats. Ara el Bernabéu, bueno, pot passar qualsevol cosa. També el Madrid pot punxar, eh? O sigui que... ho va fer amb l'Atlètic de Madrid i això que li van posar bastant bé, no? O sigui que no ho sé. No sóc ni optimista ni pessimista, penso que, com diu el Simeone, partido, i crec que el Xavi pensa el mateix.
Molt bé. A veure com va, a veure si aixeca el vol aquest Barça que feia molt bona pinta les últimes setmanes i li està costant una mica ara. I a més amb baixes importants.
Esclar, que aquest és el problema.
Lewandowski, Pedri, clar, que són jugadors molt diferencials, no? I això el Barça ho està notant, al final. Ara parlarem tranquil·lament de com veus el Barça actual, de com t'imagines el Barça del futur, tu que ets un empresari polivalent, però deixa'm preguntar-te, ja que has format part de les juntes de Núñez, de Gaspar, el cas d'Enríquez Negreira, què t'ha semblat? Perquè tu estaves allà dins del club, no sé si en sabies alguna cosa o no.
No sabia absolutament res, però és que, a veure, les juntes directives són molt presidencialistes, i els que, bueno, jo vaig començar amb el Núñez amb 32 anys, bueno, però si jo que vaig entrar allà, doncs em pensava que era com una empresa, i realment no, és un club on manava un president, hi havia, doncs, una sèrie de persones que tallaven el bacallà, i amb el Gaspar jo vaig ser vicepresident, però és que ni idea. Ni idea, però vaja, si ho hagués sabut ho hagués deixat, perquè és que vaja, em sembla, però vaja, coses veredes tu
ja, però vull dir que ni anomenar-ho entre passadissos, això de tenir tenim algú que es cuida dels àrbitres o tenim relacions amb els àrbitres, no, eh?
A veure, hi havia gent que es cuidava dels àrbitres, que el delegat del club, els directius, hi havia directius de l'àrea esportiva, que, però cadascú tenia la seva àrea. Però això, vaja, poso les mans al foc per les persones que més estimo, i vaja, ni idea, vaja, i avergonyit, perquè...
Sí?
Sí, a pesar de que penso que no, si això ho ha fet el Barça... Bueno, que tibin del fil i ja arribarem al cap d'ell, no?
I el cas, què et sembla? O sigui, vist des de fora, amb tot el que s'ha anat explicant, què et sembla? Perquè realment és molt fosc, no? Cada dia surten coses noves i és més inquietant tot aquest cas.
Sí, no. És molt fosc, sobretot ho dius tu, és una finestra molt fosca. I no sé si tibaran del fil i si arribaran a algun lloc. No ho sé, perquè, bueno, l'únic que ha posat una querella i que ha donat un pas endavant és el Xavi Estrada, que és una persona més que jo conec molt, perquè forma part del patronat de la nostra fundació, de la Fundació Àlex, i ho ha fet, i de moment cap, els àrbits no han fet res, vull dir que no... No sé. A mi això ja em desborda i em fa sentir malament, no? És una llàstima, perquè un esport tan preciós com és el futbol, doncs s'està denigrant. Jo fa anys que ho dic, hem començat amb un esport que va passar a ser un espectacle i ara s'ha convertit en una indústria, i a les indústries, pues, a vegades passen coses que no han de passar. I quan intervenen els diners i el poder i tot això, doncs malament, rai.
I com veus el futur del Barça, Gabriel?
Malament, no per l'equip, és que jo crec que hem de separar, que no es pot separar, l'equip, però l'equip ha fitxat, jo crec, un bon entrenador, hi ha uns bons jugadors, però a darrere la institució té peus de fang, no? I quan la institució té peus de fang vol dir que no hi ha futur. I si no hi ha futur vol dir que podem acabar sent un equip, doncs, de segona o tercera línia, no? I això no serem els únics, eh? Podem anar a Itàlia, veurem el Milan el que era i el que és, pues ens pot passar una cosa així i passar una altra travessa del desert.
Llavors el Barça creus que no tindrà un gran futur? Tu creus que la porta acabarà el mandat fins al 2026 si la cosa continua així?
No ho sé, perquè mentre la pilota... És que aquí ara vaig a dir una cosa que és políticament molt incorrecta, però això que diem que el Barça és propietat dels socis és una mentida. És una mentida.
Què acabarà sent, una SAD?
No, el soci ara no és propietari del Barça. El soci no és soci. El soci d'una empresa és el que s'ha rascat la butxaca i ha invertit. El soci del Barça és un associat. Som una associació. Però, escolta, a l'hora de prendre decisions, qui pren les decisions? La Junta Directiva, bueno, es fot l'Assemblea General Extraordinària, que hi van 600 persones, que representen 150.000 socis. Això... La governança del Barça és decimonònica. O sigui, ens podem omplir la boca de que el soci és propietari i és qui pren les decisions, mentida. Però les decisions importants quan fitxen un jugador, que són més importants que les que es decideixen a la Junta General Extraordinària, les pren la Junta Directiva.
I com creus que acabarà llavors això? Com se salvarà el Barça d'aquesta crisi econòmica?
Jo tenia una idea que ja la vaig proposar, inclús l'he publicat, i per mi l'ideal seria fer una mica també el que ha fet la Caixa. És a dir, crear una fundació, que era una fundació Barça...
Ja hi és, Fundació Barça.
No, però una fundació Barça que fos la propietària com a mínim del 50% del club. I que l'altre 50% fossin inversors seriosos, amb valors i tal.
D'aquí de la terra, com el Bayer, perquè el Bayer ha triat Allianz, Audi, que són empreses mostrades...
Estem parlant d'empreses d'un país molt potent, no? Aquí seria difícil trobar empreses així.
Bueno, aquí podríem enganyar la clínica Mi Tres Torres, el Grífols, que també és una empresa catalana.
Sí, però les empreses alemanes són molt, són molt nacionalistes. Però fer això... Això, i llavors...
I la fundació, un 51-52%...
Sí, o si vols el 40%, la CaixaBank, la fundació La Caixa té el 40%, però llavors hi ha els drets polítics, és a dir, hi ha drets de vet, hi ha drets... i tenir una bona governança. I els directius? Els directius?
I qui els triaria, llavors?
Que sigui un consell d'administració.
Qui ho faria, això, llavors? Qui ho triaria?
Contactar els millors directius que trobéssim.
Puf, directius? Aquí hi hauria unes llustres.
No, però escolta, com funciona La Caixa? Com funciona La Caixa? És a dir, el Consell d'Administració ha de fer de Consell d'Administració. El que no pot fer és...
Un negoci familiar, que diu la porta.
Sí, bueno, sí, mai millor dit. És mai, més familiar que mai. No dic res més.
O sigui que aquesta seria per tu la gran solució. Llavors, qui votaria els calés aquí?
Bueno, o sigui,
els inversors?
Aquí s'ha de canviar la governança. O sigui, si aquí el Barça... Totes les institucions, tot el que és les persones que formem part del Barça, ens hauríem de fer un striptease, sí, hauríem de fer un striptease, fer una repensada important i canviar la governança i els estatuts del club. Jo crec que és l'única via per un futur a llarg termini. No podem estar governant un club amb una governança de fa 100 anys.
Per tant, no convertir-se en una societat anònima esportiva, sinó fer aquest híbrid, no?
Clar.
Per intentar que entrin empreses i salvin una mica econòmicament.
Exacte, i això estaria molt bé, perquè la Fundació li donaria l'arrelament al país social, tindria aquesta vertent social, i després els inversors, els companys de viatge que tinguéssim, doncs bueno, els podríem anar recanviant en funció de les condicions i de les situacions, etc. I això a la vegada ens permetria estar en primera línia, tornar a tenir bons equips, aguantar i inclús potenciar les accions, que jo crec que és el que marca la diferència del Barça.
El més
que
un club.
Clar, però és que aquestes moltes accions en aquests moments les estan passant canutes, i moltes funcionen perquè hi ha persones en allà que ho senten i tiren pel camí del mig, no? És que és molt trist. Què volem ser? Un equip d'elit? Volem ser un dels 5 o 6 millors equips d'Europa o del món? O volem ser un més? Volem tornar allò de la Lliga i veure si tot la tornem a guanyar a cap de 5 anys i si guanyem la Copa ja és la bomba i ara tindrem guanyar la Supercopa i tirar amb tots coets.
Ja, sí. És una bona reflexió, Gabriel. Portes a més una idea aquí que pot ser interessant pel futur, no? A veure si algú la sent i si creu que s'ha de portar a terme, la porta a terme, no? Escolta, abans ho dèiem, va, que veig molts llibres aquí al despatx de la Clínica Mi de Barcelona on estem xerrant. Cartes a Àlex, L'audàcia de vivir... Clar, Cartes a Àlex, per la gent que no ho sàpiga, jo crec que has tingut una bona vida, no? O almenys ho podries dir així, però és veritat que has tingut també algunes desgràcies importants, no? Alguns moments durs i complicats, com ara aquest del càncer, i un d'ells, sens dubte, és el teu fill Àlex, no?
Sí.
Que us va deixar molt d'hora, no?
Mira, la gent que ens coneix, o que em coneix a mi superficialment, o que no em coneix a fons, doncs pensen que a mi doncs, m'han posat una catifa vermella i a mi m'ha anat tot molt bé, i això no és veritat. Jo vaig néixer en el si d'una família empresària, de dones empresàries, estic parlant de fa 70 anys.
Pioneres, Gabriel?
Pioneres, eren unes bèsties pardes, però cada vegada que havien de sortir del país tenien que demanar el carnet, el passaport i el permís per poder viatjar, etcètera, etcètera. Jo vivia en un món diferent, no? Per això que tot el que passa ara de la igualtat de la dona, jo fa 70 anys que ho he viscut. Però, i jo vaig estudiar econòmiques precisament doncs, per fer-me càrrec del negoci familiar.
Què era?
Moda de dona, i bueno, la meva àvia i la meva mare exportaven als Estats Units, ja venien a les millors tendes de la Quinta Avinguda, a Saks, a Victor Goodman. La meva àvia la van convidar, quan va arribar l'home a la lluna, va fer una desfilada de models a Houston, on va ser un èxit brutal. De fet, ella va dissenyar un model com un d'un astronauta que va tenir un èxit. Bueno, això va sortir publicat a La Vanguardia fa 2 o 3 anys. Era un món diferent, jo vivia en un món diferent. Els meus companys d'escola fins i tot a vegades tractaven d'avergonyir-me perquè deien que la meva mare i la meva àvia treballaven i que això era impensable, no? I què feien el meu pare i el meu avi? Vull dir, jo he viscut un món molt diferent. Bueno, però tot això ho explico perquè en els anys 70, amb la crisi del petroli, que és una crisi molt forta que va haver-hi llavors i que el país era molt feble perquè està en ple procés de transició, etc., l'empresa dels meus pares va acabar. Jo estava acabant la carrera d'econòmiques i vaig haver de replantejar-me tot el meu futur. És més, amb els meus germans i jo vam haver d'ajudar els meus pares a durant uns quants anys a repagar el deute i salvar el negoci, que el negoci era un negoci important i es va fer molt petit, i perquè els meus pares poguessin acabar de viure doncs, amb una certa dignitat. Desgraciadament el meu pare va morir jove, va agafar un Alzheimer immediatament i va morir molt jove, a l'edat que jo tinc ara, amb 69 anys, i nosaltres ens vam haver d'espavilar, ens vam casar molt d'hora, jo em vaig casar amb 24 anys, la Cristina 21, va néixer el Gavi, i al cap de 3 anys va néixer l'Àlex amb un síndrome de Down, i llavors allò no teníem ni un duro perquè havíem de pagar deutes familiars, no teníem feines molt, molt, molt febles. Jo treballava a l'Hospital de Sant Pau, que és on vaig conèixer la Cris, i així ens hem anat creixent, i primer el Gavi, després l'Àlex va morir, i això va ser un trauma molt important. Però jo vaig ser un dels fundadors de la Fundació Catalana per la Síndrome de Down amb el Ramon Trias Fargas i la Montserrat Trueta. Vaig estar 10 anys allà, vam posar diners, vam tirar endavant aquella fundació, i va arribar un moment que jo vaig decidir doncs, volar i crear la Fundació Àlex en nom de l'Àlex,
que el que fa és treballar amb persones que tenen síndrome de Down, no?
I al principi amb persones amb síndrome de Down, després vam ja amb persones amb discapacitats de tota mena.
I a través de l'esport, no?
I a través de l'esport, clar.
Que teniu un equip d'hoquei herba amb discapacitats, de vela també, no?
De vela, hem creat l'equip genuïn de futbol a Lleida.
A l'Atlètic Lleida, és veritat.
L'Atlètic Lleida, hem creat l'equip de futbol genuïn, i ara amb l'escola de vela adaptada estem començant a tenir converses amb la Copa Amèrica.
Home, que ve aquí el 2024 a Barcelona.
Per muntar una regata de vela inclusiva a la Copa Amèrica, i estem en negociacions.
I també esteu amb col·laborant amb la Fundació del Ricky Rubio.
També, no? De fet, em va trucar el pare del Ricky, que són molt amics, l'Esteve, i quan es va enterar que jo tenia càncer, i em va dir, escolta, Gavi, el que necessitis... O sigui que la teoria, o sigui, l'objectiu de la Fundació Àlex és treballar amb moltes institucions a la vegada, perquè junts arribarem més lluny. Un sol no arriba enlloc, fem moltes coses, però un sol no arriba enlloc. Els Messi ens han ajudat molt, a la Fundació Àlex.
També, sí, la família
sí,
Messi.
I tant, i tant. Mira, des del principi, quan el Leo tenia 15 anys, ja ens ajudava.
Ah, sí?
Sí, sí.
I quin vincle teniu amb els Messi?
És un vincle intimíssim. Bueno, mira, quan a mi m'han diagnosticat el càncer, el Rodrigo va venir amb...
El germà, no? Rodrigo Messi.
Sí, sí. Rodrigo, el seu germà, va venir de part de la família i em va portar una rèplica de la Copa del Món.
Què dius?
Sí, sí, la que la tinc per donar-me ànims,
O sigui, tens una Copa del Món petitona?
Sí, sí, sí.
I que te la van regalar els Messi.
Sí, eh? Sí, la tinc a la capçalera del llit i llavors avui ara fa una estoneta parlava amb el Rodrigo i li deia, ja estoy en quartos de final. Vaig dir, esto me servirá de aliciente para ganar mi campeonato del mundo.
Clar, clar, clar.
I, o sigui, que la relació és fantàstica, jo me'ls estimo molt, ens els estimem molt, són veïns nostres, a més el Rodrigo viu sota nostre, els pares tenen un altre apartament també al costat nostre.
Aquí a Barcelona.
Aquí a Barcelona, sí, sí, o sigui que, clar, no són, jo me'ls estimo molt, i és mutu, eh?
Bé, de fet, estem aquí al teu despatx, i no hi para d'haver-hi samarretes del Barça, de fotos de Messi però, dedicades.
Però són històriques. Aquella és la del centenari.
Sí.
Aquella és signada. Aquesta és del sextet.
Sí, els sis títols.
Els sis títols.
Sí.
Aquella és una d'Argentina... Bueno, aquella és única en el món, que té la firma del Pelé, del Di Stéfano, del Messi i del...
Maradona?
I el Maradona. Sí, sí, a Llosa... Aquella me la van signar en l'homenatge al Diego Maradona l'any 2001 a Buenos Aires.
Tu hi eres?
Jo hi era, sí. Era l'únic culer que estava allà.
A la Bombonera?
Sí.
Allò tremolava, deien.
Jo estava sentat al costat del Mauricio Macri, que després va ser president d'Argentina i era president del Boca, i a l'altre costat tenia el Pelé. De fet, tinc una foto allà amb el Pelé, sí, sí, sí.
I per què hi eres allà, Gabriel?
Perquè jo anava representant el Barça i vaig ser l'únic culer que va estar a Argentina representant el Barça. Perquè no volia anar ni ningú.
Allà Maradona és quan diu la pelota no se manxa?
Sí, sí.
Que és quan demana disculpes...
Sí, però de totes maneres podria explicar moltes coses que prefereixo no
de Maradona?
Del Maradona, sí.
Sí. Hi ha moltes històries de Maradona.
Sí, sí, sí. Però aquestes, jo puc explicar les que jo he viscut personalment.
N'hi ha alguna que sigui maca, que es pugui explicar així bonica o no de Maradona? Clar, tu hi eres al Barça?
Sí.
Quan ell jugava?
Sí, sí.
Hòstia. Quina bèstia era, com es va deixar perdre, és una llàstima, la veritat.
Bueno, però que això, quan parlem del millor jugador de la història, tu has d'avaluar no solament el que tècnicament eres capaç de fer i tal, perquè ell era un geni, però un geni que va durar molt poc.
Va ser una llàstima, no?
Va ser una llàstima, sí, sí.
Messi, en canvi, sí que durarà en el temps.
Clar, però Messi segueix cuidant. Va tenir un moment amb l'època del Ronaldinho, el Deco i tal, que el Pep va ser prou intel·ligent com per... Llavors, després ha tingut una família que ha estat molt a sobre seu i ell ara pren les seves pròpies decisions, però es cuida, és familiar, ell, la seva família, és un altre món, i porta 17 anys, o 20 anys porta, això no ho ha fet mai ningú, ni el Di Stéfano.
No tornarà, no?
No, jo, a veure, a jugar.
Al Barça, sí.
A jugar. No tornarà.
I potser en un futur sí, perquè aquest club se l'estima, no?
Bueno, aquest club li deu molt en el Messi. Aquí a mi em fa gràcia perquè som molt poc agraïts aquí. I diuen, no, és que s'han portat molts diners. Són els diners que s'han portat al Barça, gràcies al Messi. És a dir, per cada euro que cobrava el Messi, el Barça s'emportava 3 euros.
Sí, tu creus?
Sí, 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 ja t'ho dic jo. Home, mira els patrocinis d'ara. Si tinguéssim el Messi, els patrocinis serien... Imagina't, i havent guanyat el Mundial.
S'hagués disparat tot, no?
Sí, s'hagués disparat. O sigui, error garrafal, i a més un estil de molt poca categoria.
Perquè tu creus que està dolgut encara Messi?
Sí.
Sí, eh? Clar, és que li van prometre que el renovarien, no?
Però és que ell venia a signar.
Ell venia
no,
a signar,
no, sí. No és que li van prometre, és que ell anava a signar. Ell venia a signar. I en l'últim moment li canvien. És que és molt fort.
Sí, sí.
És molt fort.
I ell recordo que s'havia fet una rebaixa important, no?
Sí.
Del salari.
Ell estava disposat a inclús a fer un contracte de per vida i dilatar i tal. Bueno, al Barça li deu diners encara al Messi.
Bueno, al Messi, al Busquets,
sí, sí,
a l'Alba.
Sí, a tothom.
Piqué, absolutament a tothom. Està fotuda la cosa, no? Tu que ets empresari, que has de, suposo que també, calibrar els comptes, no?, d'una clínica, d'una empresa... Com hem arribat a aquesta situació? Com t'ho expliques tu, Gabriel?
Bueno, jo crec que és un conglomerat de coses, no? Jo penso que l'època del Josep Maria Bartomeu, doncs la pandèmia va afectar molt, els ingressos van baixar molt, teníem una massa salarial molt elevada, però clar, qui s'havia d'imaginar que arribaria la pandèmia? Quantes empreses ho han passat molt malament? I quantes han tancat? I quanta gent ha mort? És a dir, allò era impensable. I a partir d'allà, també, doncs, jo crec que el Josep Maria Bartomeu, doncs, es va complicar la vida internament, va perdre recolzaments, allò es va complicar, i el famós Espai Barça, bueno, aquest Espai Barça del que tothom parla, jo a l'època del Núñez ja parlàvem de l'Espai Barça, eh? O sigui, estic parlant de fa 30 anys.
Barça 2000, no?
Sí, sí.
És que... Després va arribar el Foster amb la Porta, sí, sí, que no es va fer mai,
sí, sí,
no?
Sí, exacte, bueno, és que, i això, i el que durarà. I jo penso que l'Espai Barça s'hauria de plantejar d'una forma totalment diferent.
Per què? No ho veus clar, això de l'empresa turca que han triat, Lima... Aquí.
Bueno, això ja és de tranca i mocador, però bueno, no seria jo el que decidiré, diguéssim. Jo crec que el Barça hauria de construir un estadi bastant diferent del que hi ha ara. Ara en l'ICE, en el congrés aquest de... Mm. O sigui, ja
el Macé va fer el programa allà amb les noves tecnologies, bé, els nous
avenços... Pots estar a casa, pots posar-te unes ulleres, és com si estiguessis en el camp. Això vol dir que un estadi de 100.000 espectadors o de 90.000 espectadors, per mi, no té sentit. Per mi no té sentit. El Barça hauria de tenir un estadi maco, xulo, això de 60-70.000 espectadors, molt tecnològic, molt ben preparat, fer una cosa totalment diferent. I la Juve ho ha fet, a pesar de que la Juve també té els seus problemes en aquests moments que són greus, però tu vas als grans estadis d'això. El que ho ha fet molt bé és el Florentino Pérez. Ha fet un estadi. A més, ha fet un estadi com s'ha de fer. Ha fet un estadi pel futbol, però per moltes altres coses. Jo tinc molt bona relació amb el Florentino Pérez, li tinc amics, de fet la seva dona, la Pitina, la vam tractar nosaltres durant molts anys i tenim una amistat personal molt important, i el meu fill també, el Florentino, el meu fill, se l'estima moltíssim.
Tot i que sou culers,
sí,
dins de la mèdula.
Bueno, ara explicaré una anècdota que no sé si s'enfadarà, si dic, no?
No.
Però estàvem ara fa 3 mesos al Gavi i jo amb ell a Madrid i parlàvem, doncs, del bé que havia fet l'estadi, com l'estava fent, ara explicaré el per què, però li deia, oye, tu, Floro, tu no seràs soci del Barça per casualitat, diu, perquè a lo mejor podies ja deixar el Madrid i presentar-te una temporadita per el Barça.
I què et deia?
Va fotre a riure. No, dit això...
Diuen que la distància curta és molt bon home, no? Tot i que té aquest posat de seriot...
Bueno, és un tio molt serio. És un tio molt serio, molt rigorós.
Però que té conya, també, no? Que,
sí, home,
també,
clar.
Vull dir, la conya, no?
Clar, sí. Però ell sap mesurar molt bé... quan pot fer conya i quan no la pot fer, no?
Ara van de la mà amb el Barça, amb això de la Superliga.
Sí, però
bueno, es necessiten, clar, els uns als altres.
Això, clar, ell ens ho va dir, diu, a veure, Gavi, el Barça sense el Madrid val la meitat, i el Madrid sense el Barça val la meitat, per tant, a nosaltres ens interessa un Barça fort i potent, i bueno, tampoc massa, eh?
Ara deu estar patint, veient pel retrovisor.
No, jo crec que ells, ho dic sincerament, a mi em sap greu, a nivell institucional el Madrid juga una altra competició.
Per què et refereixes?
Ells ara, perquè primera, econòmicament estan molt més i financerament estan molt més, són molt més potents, és a dir, que tenen un futur molt, molt més brillant que el que tenim nosaltres, que el futur és fotut. Han fet, estan acabant de construir un estadi que serà un estadi per jugar al futbol, però que l'objectiu del Florentino és que tota la setmana hi hagi events, i això són
caixa.
Clar, ells seguiran estant amb l'elit dels grans clubs i nosaltres baixarem a una divisió inferior.
Però el Barça, quan tingui l'estadi fet, cap al 2026... Però
un estadi per jugar només els caps de setmana?
No, però també voldrà fer concerts i voldrà fer-hi coses.
Fer un estadi...
Vol fer un pacte amb l'NFL, vam explicar-ho RAC1 l'altre dia, per portar també partits i fer caixa.
No, jo vaig ser president... vaig ser chairman de l'Advisory Board de l'NFL a Espanya, jo. No sabies això, tampoc.
No, tampoc. Bé, ara és una samarreta allà de l'NFL.
Sí, el teu nom, sí. Jo he estat a la final de la Super Bowl en el palco del president, del xerma, del campionat de l'NFL.
Hi ha alguna cosa que no hagis fet, Gabriel, a la vida?
No, però he estat allà, vaig aprendre molt, me'n vaig anar a Nova York, vaig veure com funcionaven.
Allò és brutal, aquest
negoci. Mira, el pressupost de l'NFL és més gran que el de la NBA i el de la Lliga de Hockey junts.
I juguen? una tercera part de
una
partits.
Part de partit, sí, sí.
Tu creus que el Camp Nou podria albergar algun partit de l'NFL?
Sí,
és un bon negoci, això, no?
Però aquí teníem els Dragons, jo vaig viure tota l'etapa dels Dragons, i ho veiem al mini-estadi, però és un esport que costarà aquí, que costarà.
I tu no hi tornaràs mai al Barça?
No.
Mai, eh?
No. I més ara.
O sigui, ara les prioritats de la teva vida han canviat.
La meva vida ha canviat i a més ho tinc prohibit per prescripció familiar.
Sí.
Bueno, perquè ja veus tu, escolta...
Però perquè ho vas passar molt malament en aquella etapa amb Núñez i Gaspar? I, bueno,
no, però amb el Núñez vaig aprendre molt, perquè el Núñez era... Jo me l'estimava molt, ell va confiar en mi quan jo tenia 32 anys, vaig entrar allà que era un bailet, jo li deia a Josep Lluís i tothom em fotia cops i deia, no, digue-li president, i, collons, però si jo el conec... Bueno, aquestes coses que ja saps que jo soc molt...
Echau pelante, sí,
soc,
sí.
Soc un bon animal, sí, sí. Però vaig aprendre molt, bueno, fins que va morir teníem molt bona relació. El Gaspar era com era, jo era portaveu, a més d'això era portaveu del club, i quan jo sortia i feia, jo explicava les coses, ell anava per darrere i explicava tot el contrari.
Algun marron et vas menjar en aquella etapa, eh?
Sí, alguns. Però bueno, escolta, jo diria que l'etapa del Gaspar no va ser bona, però vam fer una cosa, només una cosa, que no ha fet mai ningú, positiva, que vam fitxar Leo Messi l'any 2001. Vam fitxar Leo Messi. I això va canviar la història del club.
Quan veus, dius, veu fitxar Leo Messi, perquè això hi ha hagut moltes llegendes. Aquí hi ha el tovalló de Reixac i Minguella...
No, però és igual, Reixac i Minguella... A veure, el Reixac era un empleat del club. O sigui, empleat del club, que cobrava del club. Cobrava del club. Nosaltres érem el Consell d'Administració. I vam ser nosaltres els que vam donar el vestit, però no el va donar el Reixac. El Reixac va dir que sí, que és bo i tal, però ja saps com és el Carles.
Sí.
I el Minguella, el del tovalló aquest, no sé, o es va aixugar els morros i el va llançar, o, però jo no l'he vist més, jo no l'he vist mai, vaig estar a la Junta, jo estava allà, i jo sóc molt amic de la família Messi. I
ells l'han vist, el tovalló, o no?
Bueno, diu que els agradaria veure'l.
Bueno, llavors vau decidir-ho vosaltres, en aquell moment.
Clar que sí.
Sí que...
Jo me'n recordo un dia, i això ho tinc gravat a la memòria, que l'Anton Parera diu, tenim 12 nanos que són unes bèsties, o sigui, tal, i aquests 12 nanos vull que els veieu, perquè n'hi ha un que és un fora de sèrie, i aquí va començar la història.
I veu anar-los a veure?
Jo li vaig jugar des de petit.
A quin camp veu anar a fer aquesta prova? Que dius?
Van començar a jugar allà darrere del mini.
Sí, sí. I clar, i tu recordes veure i dius, tio, aquest nano amb l'esquerra,
sí,
no?
Sí, 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 sí. Era un tap de bassa.
Era un tap de bassa, sí.
Ara com...
I és canyolit, recordo?
És canyolit, sí, sí, és canyolit. Però clar, a mi m'interessava molt per el tema de la hormona de creixement, perquè la nostra filla Paola tenia el mateix problema. I llavors, clar, això ens va apropar molt, no? Perquè ells venien molt despistats de l'hormona de creixement, nosaltres estàvem en el mateix procés, perquè la Paula i el Leo es porten un any, i la Paula es començava a punxar, també. I això, doncs, ens va...
I feien el tractament junts, la teva filla?
No, feien ells cada una a casa, però es punxaven sols.
Ah.
No els punxava ningú, es punxaven sols.
Van haver d'aprendre a punxar-se sols a l'hormona de creixement, tant la teva filla com el Leo Messi.
Sí, sí, sí.
Clar, clar, i això els va unir, no?
Home, clar,
a les famílies.
Ja, clar, i la Paola, per exemple, ella era un al·licient que el Leo es punxés i tal, perquè veia que, saps? Són coses tan íntimes i tan importants que ens ha fet, doncs, bueno, com pots veure, hòstia, per mi el Leo és la família, el Leo és...
Ai, Gabriel, escolta, m'estaria moltíssima estona xerrant amb tu, crec que és molt interessant sentir, no?, del teu punt de vista, que abarca molts àmbits, no? No només la part més esportiva, sinó també hi ha la part empresarial, la part humana, no?
Sí,
com ara explicàvem. Només per acabar, és una pregunta que feia molt Albert Om, el convidat, i que a mi sempre em cridava l'atenció, que és que ara que t'han diagnosticat un càncer i que tens 70 anys, tens por a la mort? Després de tot el que has explicat de vida,
sí,
tens por a la mort o no?
Aquesta pregunta me la van fer quan no tenia càncer, fa 2 o 3 anys, amb una associació de... en una conferència davant de l'Associació de Joves Emprenedors aquí a Catalunya, d'AIEC, i m'han preguntat, bueno, i ara vostè, si el llibre aquest que dèiem de la audàcia de vivir, si veus el subtítol que posa...
En tiempo de descuento, O no.
O no.
O no. Eh? És que una persona tan vitalista com tu, hòstia, quan li diagnostiquen un càncer, bueno, no, és com, i... no és com un ai-ai-ai?
Jo em vaig enfonsar. O sigui,
sí?
Jo,
en el moment?
Sí, sí. Jo vaig plorar el que no he plorat en tota la meva vida i em va ser un xoc molt important perquè no m'ho esperava, no? Però després, doncs, van explicant i jo vaig demanar que volia saber de la... a la seta...
Home, tenint unes clíniques deu ser més senzill també que els especialistes.
Sí, jo tinc accés als millors metges i a més, metges en quant a professionalitat, però també com a persones, per mi és molt important, no? I por a la mort. No tinc por a la mort. No tinc por a la mort. El que tinc por és a marxar de forma injusta, és a dir...
Precipitada, vols dir, no?
Precipitada, sí.
Ja t'entenc.
O sigui, tots ens hem de morir un dia o altre. Però jo ara sóc molt feliç perquè he baixat el meu nivell de vida, disfruto de la meva família, els meus nets per mi ho són tot. Sóc molt feliç, molt feliç. A pesar d'estar malalt, sóc molt feliç. I no em vull perdre... no sé si em queden 10 o 15 anys de vida o els que siguin, però els que siguin els vull disfrutar i els vull viure molt bé, sense mal de caps. I els mal de caps ja els he tingut tota la meva vida, n'he tingut molts, molts més dels que hem pogut parlar aquí, molts, però els he anat superant a tots, i aquest també el superaré, però aquests últims anys de la meva vida els vull viure, doncs, sense ficar-me amb mal de cap, sí, i menys amb el Barça.
Bé, has de veure una altra Champions del Barça, com a mínim, eh? A veure si arriba algun dia d'aquí uns
sí,
anys.
Sí, però fixa't, l'últim...
Què et faria il·lusió del Barça, per exemple?
Què em faria il·lusió del Barça? Mira, si t'he dit la veritat, i això és... si jo ara tingués 40 anys, m'atreviria
a tornar-hi,
però no tornar per presentar-me a unes eleccions, a tornar per fer-ho bé. O sigui, buscar un grup de gent potent i canviar tot això que t'he dit, la governança i tal, i apostar i demostrar a la gent que si volem tenir un Barça de futur s'han de fer molts canvis, però no són canvis del primer equip. A més del primer equip...
Estructurals, vols dir,
ja? El primer equip és la cara del club, però...
Sí, el cor és una altra cosa,
el
no?
Cor
sí, sí.
I tots els òrgans i tal estan fotuts, estan com jo.
Bueno, Víctor Font vol canviar-ho.
Sí, 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 el Víctor i jo ens veiem la setmana que ve.
Ah, també fas d'assessor.
No, perquè som molt amics.
Ah, val, anava a dir, no estaràs assessorant alguna cosa.
No, som molt amics, som molt amics. No, el Víctor i jo som molt amics, i també s'ha preocupat molt, m'ha escrit cada 2x3, em demana com estic i tal, i diu, el dia que tinguis un momentet, direm junts.
I el veus capaç, ell, de revertir la situació amb aquesta visió que
sí,
té una mica més...
Sí, sí, però ell crec que... ell que pensa com jo, no? Pensa que el club necessita uns canvis molt més transcendentals. És que, clar, quan parlem del Barça només parlem del primer equip, i això no pot ser.
Bé, què et faria il·lusió del Barça, m'has dit? Que te preguntava jo.
Què em faria il·lusió del Barça que canviés?
Val. Escolta'm, que tinguis molta sort. Jo et desitjo a tu que tinguis molta sort. Tens bon pronòstic o no? Què t'han dit els metges?
Sí, tinc bon pronòstic, sí. El que passa és que això és una carrera de fons. Com dèiem amb el Rodrigo, dic, ara avui li deia que estic en quarts de final. I clar, però has de guanyar els 7 partits del Mundial.
Què et queda de sessions?
Em queden, acabo de fer la cinquena, me'n queden 7.
7 sessions.
Sí, estic quasi al pas de l'Equador. Però està funcionant molt bé.
Molt bé. No, et veig molt bona cara, et veig somrient, vitalista com ets tu, no? Com t'he conegut sempre, Gabriel. Per tant, me n'alegro moltíssim i espero que aquest partit també el guanyis. Gabriel Masforroll, moltíssimes gràcies, de veritat, i molts ànims.
No, i moltes gràcies a vosaltres i molta sort.
Onze i 17 minuts de la nit, reflexions interessants de Gabriel Masforroll, un culer fins a la mèdula, que personalment està travessant ara un petit sotrac, però que ha volgut parlar als micròfons de RAC1 del Tu Diràs, de com veu el Barça del passat, amb alguns casos que encara l'estan esquitxant, com aquest de Casnegreira, del present i sobretot del futur. Ha dit coses com canviar el model de gestió, amb l'entrada d'una fundació que tingués el control i, per tant, l'arrelament aquí, al país, i després empreses, no?, que potents, que poguessin formar-ne part i que ajudessin a revertir aquesta crisi econòmica que està superant l'equip. Ha parlat de fer un nou estadi molt més tecnològic. Ha posat com a exemple el Real Madrid de Florentino Pérez, que realment ha aprofitat la pandèmia i està fent una joia al Santiago Bernabéu, que aprofitarà pràcticament tots els dies de l'any, més enllà del futbol del Real Madrid. I de Messi, diu que no tornarà. Ja heu escoltat que té una relació molt directa amb la família Messi i ell creu que no tornarà a jugar al Barça. T'ha agradat, Saperes?
Això de Messi no ho he escoltat.
No, això no.
Això de Messi m'ho he perdut. No, molt interessant. Jo crec que he escoltat les seves reflexions d'una persona que ha estat tants anys al club i que el coneix tant i tan bé. Hi ha idees en les que estic més d'acord, d'altres menys, però crec que és molt interessant escoltar-lo.
Hola, Toni Padilla.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Hola, Edu Polo.
Bona nit.
Bona nit. Hola, Joan Maria Pou.
Bona nit.
Bona nit. Toni, Edu, Joan Maria, si voleu fer algun comentari i de seguida ja ens centrarem en el Real Madrid-Barça. Què t'ha semblat, el Gabriel, que l'estaves escoltant aquí també atentament a l'estudi de RAC1?
Heu tocat tants temes que em costa centrar-se un, però realment com ha desballestat i fet miques el mite del tovalló de paper, sí. Realment en aquest moment que penses, mare meva, no? Com m'hauria agradat realment poder estirar el fil i potser és que necessitem creure'ns que una història tan bonica com la de Messi, necessitem creure que va tenir un inici especial i que tindrà un final especial, i per això seguim aferrant-nos segurament i que seguim construint castells a l'aire i creient que tornarà. El Sapi de sobte ha tingut aquí una sordera, interferència,
tot taponat, l'orella.
I seguim pensant, seguim mirant si es miren, tots sabem que és gairebé impossible que torni.
Escolta, potser no el va veure ell, però sí que deu existir aquest tovalló. Jo vull creure que sí.
Sí. No estava tancat una caixa forta a Andorra?
Andorra.
Jo diria que el van acabar posant al museu, sí. I s'ha ensenyat el...
Sisplau, al final de Messi ja ens l'hem carregat.
Ara
no ens carreguem al principi. No. És a dir, tinguem el... No, és a dir, sisplau.
Sí,
ens quedarà la part del mig, la part esportiva, que va ser preciosa, però mantinguem com a mínim...
Potser d'aquí 100 anys serà una miqueta com els reliquiaris de Sants, que la gent agafarà farà miques al tovalló i que arribarà un moment... Que si reconstrueixes el tovalló en sortiran 10, no? Que sempre he pensat que amb els sants passa el mateix, no? Que diuen, el dit de sant no sé, i comptes tots els dits i potser el sant tenia realment 60 dits, no? Que dic una mica de... Però amb Messi pot passar el mateix, no? El tovalló anirà apareixent trossos d'aquí 100 anys i la gent anomenada Sapera s'encarregarà a comprar totes les peces.
Totes.
I tant, i tant.
No, he vist aquí un tema també segurament de Piqui amb Minguella, eh? Jo crec que hi ha alguna cosa aquí que ens hem perdut.
Tenen bona relació, home.
Sí, però aquí hi ha alguna cosa que ens hem perdut perquè el tovalló existia. Una altra cosa és que a banda del tovalló es firmés un contracte formal, però que la mística del tovalló hi va existir i és real i és una història molt maca, tu. No ens el carreguem ara, va.
Home, no. Suposo que ell no la va veure, però sí. Mira, ara el Santi Jiménez, company del diari AS, m'envia un article de l'AS que diu 20 anys de la servilleta que comprometió Messi con el Barça. ¿Dónde está y quién la tiene? I mira, 14 de desembre del 2000, Minguella, Reixac i Horacio Gaggioli firmaron un documento improvisado que canvia per sempre la història del Barça.
Sí,
ja de sèrie. Bé, més enllà d'això, m'ha semblat contundent quan ha dit que no tornarà. Vull dir, es poden trobar el pare... No, el president, però si ell té aquesta relació tan estreta amb els Messi, sembla difícil pensar que això pugui tornar. No, dic com a jugador, en un futur sí.
És molt difícil, Aleix, és que ja ho sabem. És a dir, una cosa és que sigui el somni de la porta i intentar tancar de la millor manera possible, i segurament la millor manera és que algun dia tingui un homenatge, perquè la situació del Barça és la que és i econòmicament és molt complicat, però... Si queda o si es pot posar algun però és que això és futbol i a vegades passen coses molt inesperades, però ara mateix jo crec que és molt difícil pensar que Leo Messi pugui tornar al Barça, per molt que jo ho desitgi o m'agradaria molt i faci broma dient que no ho he escoltat. Evidentment el Gabriel té aquesta relació amb la família i sap de què parla i tots veiem com està el Barça econòmicament i sabem que és una operació molt complicada. Ara, que a nivell romàntic, i com que jo ho soc amb tot, amb la publicitat que no volia la samarreta i amb moltes més altres coses del Barça, doncs m'agradaria que tingués aquest final tan rodonet de com va començar amb aquest tovalló i que pogués acabar vestint la samarreta del Barça, però és molt complicat.
Bé, reflexions interessants que, si voleu, podeu recuperar, evidentment, al podcast del Tu Diràs o a RAC1.cat, a la pàgina web, amb Gabriel Masforroll, avui, amb qui hem tingut una xerrada realment interessant sobre la vida, també, i sobre el passat, el present i el futur del Barça. Farem una pausa i de seguida ens centrem en la resta de l'actualitat blaugrana. Per exemple, el Madrid-Barça, que tenim d'aquí a 48 hores, i amb totes les baixes que té el Barça, sobretot en atac. Ens acompanyarà el Marc Guillén, també, per fer un zoom una mica futbolístic de què ha de fer el Barça de cara a dijous, a veure si ens posa una mica de llum a la foscor. I hem de tocar el cap d'esport del diari ara, Toni? mitjà pel qual treballes, el Xavi Hernández, tertulià d'aquí del Tu Diràs, per aquesta informació que explicàvem a l'inici del programa. Segons l'Ara, alguns inversors han suspès la seva participació, han deixat en stand-by la seva participació en el finançament de l'Espai Barça arran del cas Negreira. Per tant, aquest dany reputacional que tant hem comentat quan va aparèixer el cas Negreira sembla que comença a tenir els seus primers efectes. Ara en parlem. De seguida aquí al Tu Diràs amb Pou Padilla, Edu Polo i avui també guest star Marc Guillén.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Escolta, has tastat la Moritzet?
No.
Doncs ho hauries de fer perquè té un sabor de beure per creure-ho.
Vols dir que és molt bona?
No només això, també és la cervesa que sempre voldràs tenir a mà.
Això què vol dir?
Que estàs a una Moritzet de descobrir el que és un gran sabor.
Vaja, que la tasti, no?
Ja tardes. Moritzet, un sabor bestial.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC 1. El futur no consisteix a viatjar en el temps per fotre-li la xapa a Freud. El futur és que el jovent d'avui rebi atenció psicològica gratuïta. Si tens entre 12 i 22 anys, posem a la teva disposició un equip de professionals que et donaran suport psicològic al teu districte. Entra a barcelona.cat/consulta'm i informa-te'n. El futur ja és present. Ajuntament de Barcelona.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? No deixis escapar aquesta segona oportunitat i vine fins al 4 de març a provar un dels nostres nous models. Entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Roma Auto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique. Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Tu diràs... amb Aleix Pariser.
Pràcticament 2:45 de la nit, aquí seguim, el Tu Diràs, amb Joan Maria Pou, Toni Padilla, Edu Polo i també, mira, el Marc Guillén, que ja el tenim per aquí. Hola, Marc.
Hola, què tal?
Ara anirem a la part esportiva, sí. Cada dijous, eh?
Tant de bo anava a dir, tot i que realment costa, eh? Costa, fa mal ara mateix la part esportiva imaginar-se-la, però bé.
Que ara no t'has refet, eh, de les patacades, o què?
Sí, una mica de la sensació aquesta tan estranya que ens va deixar l'últim partit, dues patacades a sobre Lewandowski, ara mateix lesionat. Home, la veritat és que no tenim bones notícies, i bé, però ens haurem d'aixecar, i evidentment no hi ha millor dia que aixecar-te que el Madrid.
Clama, si és una oportunitat única, no, Joan Maria? I dijous, no? Intentar refer-te allà davant de la teva rival.
Sí, ho és, i de fet és una oportunitat única, és un repte apassionant, i l'objectiu al final és jugar una final de la Copa del Rei, que sempre ve molt de gust. Ara és veritat que tot plegat arriba en unes circumstàncies que, si ens les diuen fa només una setmana, no ens les creiem. Aquí es poden fer moltes lectures. La més pessimista és dir que el partit d'anada de les semis al Bernabéu arriba en el pitjor moment pel Barça, per les lesions, per la lliscada inexplicable d'Almeria, i la versió que podria ser una mica més positiva és la que diu que, tenint en compte la patacada d'Almeria i la quantitat de baixes, sobretot en atac, que l'equip tancarà files i que sortiran amb l'atenció competitiva necessària i suficient com per deixar l'eliminatòria oberta de cara a la tornada. No? Jo crec que a vegades els equips amb ànima i que realment aspiren a ser equips campions ho demostren en situacions com aquestes, no? Que són capaços de tancar files i de fer-se forts davant d'una situació una mica adversa. No?
Jo vull tenir... Jo, com a mínim, la lectura... Hi ha una incertesa absoluta, evidentment, les baixes són grans, després de dues derrotes, com sortirà l'equip i com reaccionarà. No, no és gens fàcil i jo crec que ningú ara mateix apostaria o té molt, molt clar com pot sortir. Però jo la lectura que em faig i que em vull fer és que realment, doncs, entre Manchester i Madrid eren on la gent tenia tot el focus posat i que l'Almeria és un gran descuit imperdonable, inexplicable, que no tocaria, tot el que vulguem, i aquí posem tots els adjectius que vulguis, però que ja estaves pensant molt en Madrid, i és un error que doncs, l'equip després de la segona part no sap solventar i que té el talent que té, que és molt poquet, i això sí que em preocupa, que ho anem dient tota la temporada, té poc talent a prop de l'àrea, té massa poc talent i l'equip doncs ha de fer molta feina. L'Almeria no la va fer la primera part, la segona part no la sap resoldre perquè també va just de talent, però que justament que tot l'error d'Almeria en el fons ve, si vols, si serà un equip amb mancances, però que ve perquè està pensant en Madrid i per tant que a Madrid veurem la reacció.
Ara en parlarem d'això, eh? A més, el Roger ha portat avui tres sobres que us farà triar. Una es diu sobre conservador, l'altra es diu sobre luz de gas.
Hòstia, el tercer a diners,
m'he incorporat amb una ampolla de cava.
Sí. I l'altre es diu sobre all-in, val? Com el pòquer, all-in. Val. Tot dins. Tota l'aposta feta. Bé, ara jugarem els sobres. Abans, però, és que tenim aquesta informació d'aquesta mateixa tarda, a més de l'ara, no, Toni?
Del Xavi Hernández i del Martí Molina.
Del Xavi Hernández i del Martí Molina, que són els dos col·laboradors aquí al Tu Diràs. Tenim en línia el Xavi Hernández, que és el cap d'esports del diari Ara. Hola, Xavi.
Hola, Aleix i companyia, bona
nit. Què tal? Bona nit. A veure, abans ho resumíem amb el Roger Saperes, però explica'ns una mica aquesta informació del Barça i dels dubtes, no?, d'alguns inversors que havien d'apostar pel finançament de l'Espai Barça.
Sí, aviam, jo crec que més o menys tothom que va seguint el Barça últimament, i sobretot des que va sortir el cas Negreira, ha rebut algun input que tot això podia tenir una despesa reputacional pel club. I que la frase de la porta de... Precisament en aquest moment surt això, també hi havia un component referit a la cerca o a la recerca de finançament de l'Espai Barça. Els inputs jo crec que més o menys els ha rebut tothom. Llavors el que hem fet el Martí i jo en les últimes hores és intentar confirmar aquests inputs i el que hem pogut saber és que hi havia inversors d'aquests que venen de la mà de Goldman Sachs i de JP Morgan, que són els dos bancs que estan fent de... una mica de gestionar el tema de l'Espai Barça i el finançament, doncs que hi ha alguns inversors que havien aixecat les celles i que havien deixat en suspens la seva participació en l'operació molt complexa per finançar l'Espai Barça.
Hi ha en aquesta informació que signeu al diari Ara, hi ha un punt que a mi em crida molt l'atenció, que és que fins i tot, no, segons dieu, els despatxos del Barça ja es planteja la possibilitat d'endarrerir un any la marxa a Montjuïc, és a dir, que la temporada vinent, si no s'acaba de tancar com volen el finançament de l'Espai Barça, se segueixi jugant al Camp Nou, i per tant seria la 24-25 quan se n'anés a Montjuïc.
És que ja veus a dintre del club que ja eren reticents a començar l'obra d'aquesta magnitud, que és una obra molt complexa, molt arriscada, i més arriscada encara tenint en compte que s'ha adjudicat a una empresa que no té experiència a Europa, com l'IMAC, que deien que s'havia de recuperar el club a nivell d'ingressos i a nivell de deute abans d'embarcar-se en tot això. Però també hi ha una altra via dintre del club, que és la que representa Joan Laporta, que és de fer via i avançar amb tot el projecte i començar-lo l'abans possible. I en aquest sentit... doncs aquesta via és la que va guanyar el fet que durant el Mundial es mossegués la graderia del Gol Sud, la tercera graderia, que hi havia gent dintre del Barça que deia ep, no tenim el finançament tancat, potser caldria primer tancar el finançament i després començar a enderrocar aquesta tercera graderia. I llavors, doncs, en aquesta línia, i tenint en compte tot el que s'està publicant del club, la possibilitat que la Fiscalia es querelli contra el Barça i contra Negreira per tot l'escàndol arbitral, doncs no seria el moment més propici per embarcar-se en una obra d'aquesta magnitud i, sobretot, pel risc financer que té.
Sí. Deixa'm dir que dijous, el dia del clàssic de Copa, dijous al matí parlen el Comitè Tècnic d'Àrbitres i la Federació Espanyola. Faran una roda de premsa conjunta sobre el cas Negreira. Ho dic perquè tindrem encara més veus i, a més, de parts implicades, com el Comitè Tècnic d'Àrbitres i de la Federació Espanyola. Ens hem posat en contacte amb el club, ho deia el Roger a l'inici del programa, i ens han dit que aquesta informació del Xavi Hernández, del Martí Molina, del diari Ara, que no és del tot exacta, que aquests dubtes dels inversors són fins a cert punt normals, no?, perquè hi ha molts diners en joc, i que en cap cas hi ha nerviosisme per la situació en la que es troba el Barça dins el club. Evidentment que han de dir, no també, però...
Sí, no, que han de dir, evidentment el temps apreta, i també us he de dir que és molt la porta tot el que està passant. Ell va posar la data del 31 de març i hem de situar-nos en les eleccions i la presa de possessió i l'aval famós, que es va tancar a última hora. Vull dir, és fins i tot normal que estigui passant això. El problema és que hi ha inversors als quals no els agrada gens el soroll mediàtic que hi ha i que han deixat en suspens la participació. I què vol dir en suspens? Doncs que és reversible. Si tot el tema Negreira s'esclareix durant aquest mes de març i la cosa queda en menys del que pot semblar que quedi, doncs tornaran a participar en l'operació i xampany i galetes, que diria el meu company Martí Molina. Per això dic que és un tema que està en suspens. No està descartada al 100% la participació d'aquests inversors. Però, aviam, nerviosisme hi ha, i jo crec que a tothom li ha arribat aquest nerviosisme.
Bé, doncs aquesta és la situació, no? Una més, un problema més al Barça, no? Toni,
més núvols, més núvols que amenaça amb tempesta. No, i a més també, com apunten el Xavi i el Martí la informació, clar, un cop tu ja has començat la mossegada a l'estadi, tothom sap que tens un calendari en urgència, i això també, doncs, per anar a negociar sempre et deixa una posició una mica més feble. El sidral amb l'estadi, que ja és prou complicat, doncs realment s'ha juntat una tempesta perfecta amb Ucraïna, amb tot plegat, i serà un tema que l'arrossegarem anys.
Home, aquesta possibilitat de que s'endarrereixi una temporada, jo vull entendre que si acaba passant això, que és hipotètic i que és el que explica el Xavi Hernández en aquesta informació, que llavors el club farà el 125 aniversari al vell Camp Nou, és a dir, ja esperem-nos, no? O sigui, espera't al novembre del 24, fes com a mínim alguna celebració a l'estadi, encara que estigui vell, i després ja marxa.
Si això passa, s'ha de recordar, que el projecte inicial de la junta anterior era fer la reforma jugant partits a l'estadi.
De Bartomeu, vols dir?
Sí, mentre jugava.
Mentre es feia, vale. Pou, què deies, perdona?
No, jo deia que tot això del nou Camp Nou, quants anys fa que ho arrosseguem, això?
Del Barça 2000, no?
Bé, des del Barça 2000, a la maqueta de Norman Foster, i a mi, crec que ho he compartit amb vosaltres en aquest programa i alguna altra vegada, i no em cansaré de repetir-ho. A mi em sorprèn molt que ara mateix, en el pitjor moment de la història contemporània del Barça, des d'un punt de vista econòmic, financer, ara et posis a fer el camp amb aquestes necessitats d'inversors, etc. No ho entenc. És a dir, jo crec que ara, diguéssim, que s'han deixat passar tantes oportunitats de fer-ho en moments que el club anava molt millor, que no entenc per què precisament ara que tot plegat està agafat amb pinces, a sobre has d'afegir-te aquesta pressió monumental que depèn d'inversors que no tenen cap tipus d'escrúpol.
Jo crec que és pels calés, no? Perquè és un salt, és un flotador pel Barça, per explotar l'estadi.
Sí, però com un flotador? És a dir, ara pot ser un flotador o pot ser la ruïna absoluta.
No. És a dir, segons ara... quan vam fer la presentació del referèndum, tenir l'espai Barça o el nou Camp Nou et garanteix 200 milions extres d'ingressos per temporada que ara no tens i que, en canvi, els grans competidors ja tenen o el Madrid està a punt de tenir.
I que amb això, teòricament, finançaves, no? Aquesta era l'explicació, que tu destinaves part d'aquests 200 milions que generaves a anar pagant l'estat.
Era una inversió.
Però, clar, tot això...
Per mi, s'ha triat el pitjor moment per tirar endavant una inversió faraònica com aquesta. vull dir, em sorprèn molt que no s'hagi decidit, tenint en compte el solar que va deixar Bartomeu, aturat el projecte, ara sí, amb arguments sòlids, fins que el club no hagi recuperat una certa salut financera i econòmica.
És que ara mateix, Pou, el club no està complint el pressupost. No està complint el pressupost perquè ha caigut a la Champions, ha caigut a l'Europa League, i hi ha una previsió d'ingressos a partir de patrocinis, per exemple, que no s'està complint exactament, que era molt optimista, i que, evidentment, això afegeix encara més dubtes en si és el moment adequat per embarcar-se en una obra d'aquesta magnitud.
Aquesta situació econòmica, i has de sumar tot el que expliquen en aquesta informació molt interessant tant el Xavi com el Martí, no? Que és aquesta tormenta de la que parlava el Toni, no? L'elecció de l'IMAC, el que genera haver triat aquesta empresa, la mossegada del Camp Nou i les, el com et poden collar alguns inversors per aquestes presses que tu ja estàs demostrant que tens, i a tot això suma-li el cas Negreira, és a dir, a la situació complicada li afegeixes tot això i encara ho fa molt més difícil. I tu, quan parles amb gent d'aquest món sobre aquestes qüestions, i en concret parlo del cas Negreira, et diuen, home, és que tots aquests grans contractes que signa el Barça sempre tenen una clàusula reputacional, és a dir, que tu, ja que inverteixes tants diners, no et puguis veure esquitxat per una qüestió, ja que tu estàs pagant amb aquest club.
Sí, sí, sempre posen clàusules de possibles sortides sense penalitzacions.
Amb aquestes qüestions, fixa't el cas, per exemple, de Dani Alves, també li reclamava al Pumas mexicà una indemnització per haver tacat el nom del club, no? Doncs són qüestions amb les que s'ha d'anar molt i molt en compte, i més el Barça en la situació en la que està ara mateix.
Molt bé, Xavi, vols afegir alguna cosa més?
No, jo crec que es farà d'Espai Barça. Es farà i jo crec que és necessari. El tema és que la tempesta
com i quan, Xavi, com i quan és la gran pregunta.
No, com i quan, però s'ha de fer i es farà,
sí.
Segur.
Sí, sí, sí.
Molt bé. T'escoltem dissabte, no, amb l'Aguilar, o què?
Aquest dissabte precisament no.
Ah, has agafat festa ara.
El següent.
Bueno, treu informacions i s'agafa festa. Celebrar-ho, clar que sí, home. Una abraçada, Hernández.
Vinga, adéu.
Xavi Hernández, company del diari Ara, juntament amb Martí Molina, amb aquesta informació que volíem comentar, perquè és una notícia d'aquest mateix vespre que han tret els companys del diari Ara. Bé, ai. Queda una pausa? Va, un minut i parlem de futbol, ara sí. De seguida, aquí el Tu diràs.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Renault. Tornem a parlar de motors amb el nou Renault Australitec Full Hybrid. Fabricat aquí, amb 200 cavalls de potència, fins a 130 km per hora en mode 100% elèctric i fins a un 80% de conducció elèctrica a ciutat. Probablement el motor més eficient de la seva categoria.
Triat millor cotxe del 2023 a Catalunya. Descobreix-lo a la xarxa Renault.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
91.146. 9-1-1-4-6.
Sèrie
30-0-3-0.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Pariser.
Vinga, va, ara sí, anem a centrar-nos en aquest clàssic de Copa d'aquest dijous. El Barça, pendent d'Ansu, no, Roger?
Sí, doncs, sobretot després que no s'hagi entrenat avui amb la resta de companys, a dos dies per aquesta anada de les semifinals de la Copa del Rei contra el Madrid al Bernabéu el proper dijous. Per la informació que tenim a RAC1, Ansu podrà fer-ho demà i, per tant, Xavi hauria de poder comptar amb ell o endur-se'l com a mínim cap a Madrid per disputar aquest partit. Presència important, tenint en compte les baixes que té el Barça al davant, les de Dembélé, que ja porta un temps lesionat, també la de Lewandowski en atac. Del que ens espera Madrid, n'ha parlat avui Ronald Araujo a Barça TV. El central uruguaià té molt clara quina ha de ser la recepta pel partit contra els blancs.
Ara de seguida escoltarem Ronald Araujo, el central del Barça, en declaracions als mitjans del club a Barça TV. Ell ha de ser important, eh? Ha de ser una figura important, Ronald Araujo.
Home, i tant.
Juntament amb Koundé, amb Christensen i amb Baldi. Jo crec que tots imaginem aquesta defensa ja de gala, entre cometes, no? Que va funcionar prou bé contra el Manchester United i que també ha funcionat prou bé en d'altres partits. Escoltem Araujo, vinga.
Sobre todo paciencia, tranquilidad. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y también no descontrolarse, ¿no? Son dos partidos, hay que ser inteligente. No puedes ir al primer partido y querer tenerlo ya por ganar la eliminatoria, sino que hacer inteligente. Son dos partidos y también sabiendo que la vuelta es en casa con nuestra gente.
Per tant, tenir cap en aquesta eliminatòria, també missatge tranquilitzador sobre el moment de l'equip.
No, el equipo está bien, somos una familia, se ve el equipo muy unido y nada, es verdad que venimos de dos derrotas, de quedar afuera de la Europa League y bueno, y después el partido del fin de semana que no fue lindo, no fue bueno, pero el equipo está bien, el equipo está fuerte, sabemos el potencial que tenemos, confiamos mucho en el trabajo que estamos haciendo con Xavi y nada, a levantar, yo creo que hay que cambiar el chip rápido, es verdad que fue un desliz, pero nada, el equipo está bien, seguimos trabajando y sabemos que todavía queda muchísimo y que estamos líder, ¿no?
I a nivell personal, explicació també de com es troba a nivell físic després de la lesió que el va tenir aturat durant mesos.
Estoy bien, es verdad que vengo de tres meses parado en la lesión, que fue un poco jodida y es verdad que todavía hay que ir controlando un poco las cargas porque bueno, fue una operación, una inserción que se sugirió el hueso y todo y nada, hay que ir controlando las cargas, pero bueno, la idea es poder estar todos los partidos, estar al máximo y nada, bien.
Doncs per tant, un missatge optimista en tots els sentits de Ronald Araujo, en el sentit col·lectiu també individual. Deixa'm afegir-te també que Lewandowski ha estat aquest matí ja a primera hora a la Ciutat Esportiva iniciant la recuperació d'aquest esta lesió que arrossega, recordem, una sobrecàrrega al bíceps femoral de la cuixa esquerra.
Se agujereó el hueso, diu, sí, Araujo. Sí. Déu-n'hi-do. Aquesta avulsió, no?, era la lesió que havia tingut, aquesta avulsió, que vol dir el múscul enganxat a l'os, no?, que se li va estripar. Bé, això pel que fa al Barça, Lewandowski, Pedri, Dembélé, out per dijous. Pel que fa al Madrid, Dani Aguilar, hola.
Hola, bona nit.
Bona nit, com està l'equip d'Ancelotti?
Amb un nom propi, que segueix tenint bones notícies, el Real Madrid, vaja, en les últimes hores. Rodrigo, que si s'havia caigut juntament a Màlaga per les molèsties després del partit de Liverpool, ha escurçat els terminis de recuperació i avui ja s'ha entrenat amb el grup, el davanter brasiler, i de fet amb aquests comunicats mèdics del Real Madrid ja no hi apareix, parlen de Mendy, parlen d'Àlava, però no parlen de Rodrigo, per tant, en principi tot apunta que pugui entrar a la convocatòria de demà per al partit del Clàssic de dijous. Rodrigo, que en principi hauria de jugar, vaja, com a mínim estaria a disponible per Carlo Ancelotti. Avui el nom propi, una bona notícia, evidentment, per Ancelotti al Real Madrid.
Veure si juga o no, sí, o també posa els quatre migcampistes, que també és un altre davant, no? Amb Valverde, potser. Bé, aquests són els elements a 48 hores del partit, com estan els dos equips. Edu Polo, com veus el clàssic de dijous? Què t'esperes? Quines sensacions tens?
M'espero un clàssic més disputat que l'últim que vam veure, perquè recordem la pallissa del Barça a la Supercopa d'Aràbia fa molt poquet, perquè és veritat que sense Pedri i Lewandowski serà molt complicat, però davant el pessimisme generalitzat que ens rodeja, avui he agafat diverses vegades el diari, mirant la classificació, dic, no pot ser, el Barça ja no és líder, deu estar tercer, quart, no, és líder amb 7 punts d'avantatge sobre el segon, no, no, sorprenent, però sí, encara ho és.
Sí, simplement va fer mal això del Mèdia.
Va fer mal, sí. Però d'aquí, clar, la portada de l'As, ens estava escoltant la Santi amb tot el carinyo, Arde la Liga, a veure, hem passat de 8 a 7 punts, Arde la Liga amb un punt de diferència, amb 2, amb 3, amb 7 encara no arde, esperem que es quedi així la cosa. I de cara al clàssic, és veritat que les baixes fan molt de mal, però amb el partit més recent, deixant l'Almeria, que jo de moment ho considero un accident, si es repeteix ja ho ja deixarà de ser-ho, però de moment és un accident, jo miro a Manchester, i a Manchester el Barça, sense Pedri i Gavi, va plantar cara a un equip que està ara mateix segurament l'equip d'Europa que està més en forma, que venia també de guanyar-li fa poc també 2-1 al City, també remuntant, i que ara ha guanyat un títol i que està imparable, i l'equip de Manchester serà molt semblant al del Bernabéu, perdràs a Lewandowski, però en canvi tindràs a Gavi, que no hi era a Manchester, i que contra el Madrid pot ser molt important. Llavors jo crec que el Barça té prous elements, ja no per repetir el 0-3 de la Supercopa, però sí per plantar cara a aquest Madrid, perquè la gent diu, bueno, és que sortirem escaldats, s'acaba aquí tot. Bueno, jo crec que el Barça, primer, la defensa té la bona. Tens Koundé, Christensen, Araujo, Valde. Tens Bussi, De Jong, Gavi,
segur.
Gavi, i un quart, que pot ser que sí, pot ser Sergi Roberto, que si juga com a Manchester, per mi va fer, sobretot la primera part, va fer un partidàs.
Sí, Roberto.
Sí, val. Sí, sí. Almeria no, val. Però a Manchester, a migcampista, va jugar molt bé.
I a dalt, Rafinha, Ferran, això no hi ha dubte.
I jo crec que Rafinha a l'extrem.
Tot i que Ansu entri a la convocatòria, no tens dubtes.
Sí, jo Ansu no el veig. Primer, que ve d'estar tocat, i quan ha jugat l'hem vist que potser és més útil sortint de la banqueta que no com a titular. I Ferran, que l'any passat al Bernabéu va fer un molt bon partit al 0-4, que venia ara de...
Ara va marcar en el 3-1, la derrota 3-1 d'aquest any, i marca ell, Ferran Torres, sortint des de la banqueta a la Lliga.
Sí, marca ell, l'any passat en el 0-4 també marca, és a dir, porta dos partits seguits marcant el Bernabéu, i venia d'un bon partit contra el Cádiz. Per tant, jo crec que, bueno, no és Lewandowski, però Lewandowski els últims partits tampoc estava molt fi. Potser Ferran, de nou? Pou.
Jo crec que jo estic força d'acord amb tot el que diu l'Edu, i afegiria un element, que és que al final tu el que necessites és que l'eliminatòria es resolgui el 5 d'abril. No? És a dir, tu necessites sortir del Bernabéu amb l'eliminatòria oberta. És a dir, no és que necessitis...
Bueno, pots tancar-la dijous, també.
Sí, jo dic que el teu mínim, les teves sí. necessitats mínimes... Sí. No són les de, és que has d'anar a guanyar el Bernabéu, és que s'ha de guanyar de dos gols al Bernabéu, no, perquè hi ha com una mena d'ansietat de, no, el que tu has de fer és això, és sortir del Bernabéu amb qualsevol marcador que et permet pensar que tot es resol a la tornada, no? Que al final és, per exemple, el que va fer el Manchester. El Manchester va venir al Camp Nou i va sortir d'aquí amb un resultat que era, vale, ens la jugarem a casa. Bé, doncs el Barça ha de fer una cosa semblant, que no vol dir que hagis de sortir poruc, però que sí que has de posar-hi una mica de prudència i una mica de seny. I jo crec que amb la línia defensiva, amb la porteria, la línia defensiva i al mig del camp que podràs sortir, jo crec que això ho pots fer perfectament, de fer un partit assenyat, controlat, com deia Araujo, amb cap. Perquè a mi a priori em costa pensar que amb el gol que sortiràs puguis marxar del Bernabéu amb un 0-3 o amb un 1-4, que tant de bo, seria meravellós. Però jo crec que sobretot el que ha d'intentar el Barça és això, és a dir, escolta, anem a fer un partit amb molt de coco, assenyat, sense espantar-nos, perquè el 5 d'abril, si tot va mínimament bé, doncs podràs sortir a jugar contra el Madrid amb un 11 amb més pólvora, diguéssim.
Toni, com veus tu?
Molt similars. Estic una mica, no diré pessimista, però més prudent amb la Copa, però no entenc el pessimisme generalitzat sobre tota la Lliga, perquè mai 7 punts han estat perduts en un campionat de Lliga amb un calendari que és favorable. Per tant, el clima apocalíptic posterior al Miriam no l'acabo d'entendre. Sí que és cert, però, que amb la Copa soc més prudent, perquè admeto que soc una miqueta, ara mateix soc una vídua de Pedri. El futbol sense Pedri em costa.
Pedri dependència?
Meva sí. Potser és més meva segurament que de l'equip, vull dir, perquè és un futbolista que crec que marca el to i que juga molt bé, que malgrat que no estigui bé Lewandowski, sempre el gol el té, encara que no, és cert que no està fi. I també per un altre element, que és una mica de les conclusions que he tret les darreres setmanes, que segurament no són encertades, però és que el Real Madrid és el primer que pensa que la Lliga no la guanyarà. I segurament ho vam veure una mica amb el derbi de Madrid, tampoc un derbi com lluitat, però la sensació una mica que tinc és que Madrid fiquen tots els ous a la cistella de la Champions i de la Copa, i que allà donen per fet que amb 7 punts per davant el Barça segurament no li remuntaran, perquè és, com dèiem, no ha passat mai en la història de la Lliga.
Per tant, amb la Lliga estic molt tranquil, però aquest partit amb el Madrid que ara ha tornat a endollar-se, aquestes baixes i aquesta remor una miqueta doncs, de negativa a l'ambient, li tinc molt respecte al partit del Santiago Bernabéu. Per a mi l'objectiu és sobreviure, és a dir, arribar amb un bon resultat a la tornada, recuperar forces, llepar-se les ferides, tornar a agafar dinàmica positiva, que torni Pedri, que torni Lewandowski, que torni tothom, i a partir d'aquí va ser favorit per estar a la final de la Cartuja.
Per cert, ara que dieu això de Gavi, mira, m'informa la Marta Ramon que la Lliga acaba de presentar l'escrit d'oposició per la inscripció de Gavi que va fer el Barça via judicial. Ja ho va dir, la Lliga, que suposaria això. Evidentment aquest acte que fa la Lliga, no?, de posar com un recurs aquesta inscripció de Gavi que va aconseguir el Barça via judicial, és la resposta, no?, a la demanda que va posar el Barça. Ja han passat els 20 dies hàbils i per tant s'havia de fer, i la Lliga acaba de fer aquesta contraposició al que el Barça va aconseguir a través dels jutges, o dels jutjats en aquest cas, per poder inscriure a Gavi. A veure com acaba aquest cas i a veure què decideixen els organismes.
Tots són bones notícies.
Una més. Marc,
l'amic Tebas.
Què el partit, tu?
Bé.
Ets optimista o no ets optimista?
Jo sí, jo sóc tirant optimista sobretot per això, perquè pel que s'ha comentat aquí a la taula, que el que has de fer és sortir viu. Has de fer sortir viu, i d'aquí un mes hauran canviat molt les coses. S'ha de competir, i aquest equip, doncs això, Manchester ens va ensenyar que sí, que podia competir, i que en aquest sentit és un equip que sap apretar les dents i que sap defensar-se bé. El tema és com buscar el punt de valentia, perquè evidentment no pots sortir a aguantar un resultat. Has de sortir a atacar, has de sortir a fer una mica de mal, has de sortir a amenaçar una mica pel rival i sobretot per tu, per creure-t'ho, perquè si no això se't farà etern. I aquí ara mateix és on està el dubte, no? Com ho pots fer també amb la plantilla que tens, que els jugadors més determinants, més ofensius, doncs ara mateix els tens fora, no?
I deixa'm recordar, tot i que les baixes òbviament fan que la situació sigui diferent, la situació prèvia a la Supercopa d'Espanya el mes de gener, perquè ara tots recorrem el 0-3, bueno, 1-3 va acabar al final, però
sí, perquè Benzema va marcar,
sí, Benzema al final, el bany del Barça, i que va ser tan superior, però el Barça venia de tancar l'any el 31 de desembre, l'empat al derbi, el partit del 3-4 de gener contra l'Intercity, el famós casi tropiezo a la Copa del Rei,
a la pròrroga, que guanyes 3-4,
guanyes, sí, 3-4, després guanyes al Metropolitano, sí, amb 20 minuts molt bons inicials, i després 70
sense Lewandowski, i patint
sense, sí, Lewandowski, sí, i patint, i te'n vas a Aràbia i guanyes el Betis per penals, i abans del clàssic segurament majoritàriament hi havia un altre cop un pessimisme de, ostres tu, el Barça arriba malament, no està bé, i el Barça va fer un partidàs i va superar el Madrid, com tots recordem. No és exactament la mateixa situació que ara, però el pessimisme també estava instal·lat abans d'aquell partit contra el Madrid.
Sí, saps què passa? Que la sensació és que el Barça anava tan bé que ara, és com una baixada de tensió.
I el subidón del Madrid...
Però no és subidón, no és real per mi.
A la Lliga, perquè sí que han guanyat el Liverpool, però a la Lliga l'únic subidón és que el Barça va perdre l'Almeria, perquè ells dels últims 8-9 partits han punxat en 4. I com el Barça va perdre l'Almeria, ells van perdre Mallorca i van empatar el derbi en un partit on no van jugar res.
Sí, però ja saps que a ells no els hi fa falta el futbol per tenir aquestes pujades d'autoestima. Ells han patit inputs,
sí,
no?
Però futbolísticament...
Fer 5 gols a Anfield, patir input no seria. Vull dir, els hi ha donat una manada bèstia.
Però 3 dies després fan un partit horrorós amb l'Atlético, sí, i en canvi n'han sortit reforçats.
Però fins i tot en aquelles poques hores que hi ha entre el final del derbi a Madrid i l'inici del partit a l'Almeria, a Madrid... La sensació, no sé, parlant amb companys allà, és a dir, Champions,
la Liga no interessa.
Champions i Copa, sí. I que ells van amb aquest xip, i és cert que van arribar a estar molt malament, es va arribar a discutir fins i tot Ancelotti, i després del que va passar a Anfield, que va ser de nou un partit estranyíssim, perquè tu mires tot el big data, les estadístiques, oportunitats de gol, i és un partit que tècnicament, si algú no l'ha vist i li dones totes les estadístiques, et diria, va guanyar Liverpool. I va guanyar el Madrid marcant 5. Però bé, ho van fer. És el Real Madrid, és l'equip on res té lògica, on no hi ha una identitat, com va dir Carlo Ancelotti, simplement guanyen i ho fan bé i estan envalentonats. Llavors això, òbviament, genera un ambient de cara a dijous que ells estan crescuts. En part també perquè Europa té molt de pes. I el Madrid els darrers anys ha vestit el seu nou discurs gràcies a triomfs il·lògics, però triomfs a Europa. I en el cas de Barça, Europa és un trauma. És una ferida que cal tancar-la. Si haguessis perdut a Almeria, poguessis passat contra el Manchester United,
la gent estaria igual d'eufòrica. O sigui, realment fa mal perquè Europa ens segueix recordant que no acabem d'arribar a la terra promesa, que encara queden coses per fer, i el cop de... malgrat que es va competir bastant bé, el cop d'Old Trafford ha fet mal. Per tant, m'agafo una miqueta a que els jugadors per fi escoltaran a Xavi, que Xavi va dir una frase molt interessant després d'Old Trafford, que era: la part bona és que juguem diumenge, que és lliga, podem oblidar-nos guanyant i tirar endavant, i no es va fer. Val, doncs seria la Copa, un bon resultat contra el Madrid, i aquí sí que podríem doncs oblidar això i recordar a tothom que si mirem el còmput global de la temporada, l'Europa de nou fa molt de mal, però no podem tenir aquest clima apocalíptic amb 7 punts a liderat.
Saps que hi ha una dada que he comentat a l'inici del programa, que me l'ha dit entre el Jové i l'Aguilar, me l'han dit, no? Era dada Jové? Te la contem o no, aquesta també? Te la contem, a mitges, diu? Dada Jové, d'aquesta base de dades.
L'Aguilar no ha parat, amb no aquesta parat, dada estava emocionadíssim.
Era més de l'Aguilar, era més de l'Aguilar. Hi ha una dada que em sembla...
Ve a repetir-la, a veure si la pot dir ell. Diu.
El Barça no ha fet mai a la història una cosa que pot fer aquest any. Mai, a la història. El Barça, en una temporada, d'agost a maig, en una temporada, mai ha guanyat Lliga, Copa i Supercopa d'Espanya, el triplet estatal. Mai a la història, no us sembla molt bèstia?
La mateixa temporada.
Perquè les de Guardiola o perdies la Supercopa o no. És a dir, no, en temporades continuades sí, guanyar una Lliga i després això et donava accés a jugar la Supercopa l'estiu següent, sí, però allò ja era la següent temporada. Jo dic en una mateixa temporada. O sigui, des d'aquest agost passat al maig, el Barça ja té la Supercopa d'aquesta temporada i pot guanyar la Lliga i la Copa. Això no ho ha fet mai a la història. Bueno, hi ha un asterisc, no? La Copa Duarte, Eva Duarte, no? M'ha dit? Bueno, però aquesta no és Supercopa d'Espanya, això. Això no val. A veure, Jové, entra, què passa? Hola, Jové.
Hola, bona nit. No, aviam, no val perquè no és la Supercopa en si, però la Copa Eva Duarte era la que jugava el campió de Lliga i el campió de Copa.
Va calar.
I la temporada 52-53, el Barça havia guanyat la Lliga, havia guanyat la Copa, per tant... havia de jugar la Copa Eva Duarte, no la juga perquè li adjudiquen.
Li van donar, ja.
Li van donar, perquè has guanyat la Lliga, has guanyat la Copa, doncs té la Copa Eva Duarte, i aquell any també guanya la Lliga i la Copa, per tant és l'únic asterisc. Però és veritat, Supercopa i Lliga l'ha guanyat en 6 temporades, Supercopa i Copa 3 temporades, Lliga i Copa, des de que existeix la Supercopa, 5 temporades, però cap temporada ha guanyat les 3 competicions.
En la mateixa temporada, insisteixo, eh? En la mateixa
temporada. Aguilar està dient que Duarte res de res, que la seva estadística...
No la van jugar.
No la van jugar.
Clar, molt bona.
La van guanyar sense jugar-la.
A mi em sembla una motivació especial de dir, mira, per primer cop a la història volem fer el triplet estatal en una mateixa temporada, insisteixo. Bueno, no sé, jo...
A mi m'agraden molt les estadístiques, però els jugadors, la motivació és que és el Madrid i és una semifinal i has de guanyar.
Val, però què diu? Però està bé com a motivació extra.
Donant la raó a la porta que deia que es podia guanyar el triplet aquesta temporada.
Clar, el triplet.
Que la motivació ha de ser que els 3 títols els hauries guanyat el Madrid.
Això sí, això em motiva bastant més que
l'estadística. L'estadística va millorant, eh?
Està bé.